Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem des del control tècnic en Santi Grimau, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. A les portes del temps advent i de l'any sant de la misericòrdia, donem pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Avui ens parla del significat d'un any sant i també de l'obertura d'una porta santa en un any jubilar com el que començarem d'aquí ben poc, el dia 13 de desembre.
Déu vos guard. Ja han arribat als nostres peus al teu llindar, Jerusalem. Amb quina emoció deurien recitar els jueus des de la diàspora aquest salm tan esperançador. Doncs així us convido jo avui a alegrar-nos perquè molt aviat serem al llindar de l'any de la misericòrdia disposat pel Papa Francesc per a tota l'Església. La porta santa, és a prop. S'obrirà el 8 de desembre, festa de la Immaculada Concepció i 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II a la Basílica Vaticana i a continuació a totes les basíliques, catedrals i llocs de culte disposats per a obtenir la gràcia del jubileu. En la mateixa solemnitat de la Immaculada celebrarem les vespres solemnes al Santuari de la Misericòrdia de Reus, aquest lloc sant tan entranyable dedicat des antic a la misericòrdia divina que ens arriba per intercessió de la Mare de Déu. A la Catedral de Tarragona, l'inici es realitzarà el diumenge 13 de desembre amb un solemne pontifical. La tradició dels anys sants procedeix del judaïsme i va ser incorporada al cristianisme com a signe de la misericòrdia de Déu que es compadeix dels nostres pecats. L'any 1300 de la nostra era es va establir que n'hi hagués un cada segle, però el 1475 va semblar a l'Església que la freqüència havia de ser més gran, un cada 25 anys, perquè cada generació pogués gaudir d'aquest any de gràcia i perdó. Després la freqüència ha variat i l'últim va ser l'any 2000, proclamat per Joan Pau II. L'obertura de les portes santes té un significat evident. Es tracta d'una invitació a totes les persones a traspassar la porta de la conversió, veient en Jesús el rostre misericordiós del Pare. És un jubileu que ens convida a freqüentar el sacrament de la reconciliació, que potser tenim una mica oblidat, i a beneficiar-nos així de l'obra redemptora de Jesucrist. Alhora, el jubileu ens obliga a mirar el rostre voltant per descobrir el rostre sofrent de tants germans que necessiten ser guarits en les seves necessitats o almenys ser escoltats, perquè no hagin de lluitar en solitud. Ens convida a veure com vivim les obres de misericòrdia, recordant que serem jutjats en l'amor. Que sigui un any en el qual ens proposem demanar perdó, i si fos el cas, perdonar qualsevol ofensa que algú ens hagi fet. Invoquem per això a la Verge, Mare de Misericòrdia, en aquest any dedicat a la misericòrdia divina. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge 29 de novembre, que és el primer diumenge del temps advent. Escoltarem un fragment del capítol 21 de l'Evangelista Lluc, versets del 25 al 36.
Després, hi haurà senyals prodigiosos en el sol, la lluna i les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bramul de la mar i per les onades embravides. La gent defallirà de por i d'ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. Llavors, veuran el fill de l'home venint en un núvol amb gran poder i majestat. Quan tot això comenci a succeir, redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s'acosta. Vosaltres estigueu alerta, que l'excés de menjar o l'embriaguesa o les preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor, perquè de cop i volta, com un llaç, us trobaríeu a sobre aquell dia que caurà sobre tots els habitants de la terra. Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment perquè us pugueu escapar de tot això que ha de succeir i us pugueu presentar sense temor davant el fill de l'home.
I donem pas ara a la reflexió setmanal de mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 29 de novembre comença el temps d'Advent d'aquest any. Entrem en el cicle C, en el que llegim l'Evangeli segons Sant Lluc. Un any en el que l'Església ens suggereix contemplar i experimentar la misericòrdia de Déu.
Contemplarem i descobrirem més i millor la misericòrdia divina de Déu, aprofitant les nostres trobades de fe per escoltar la paraula de Déu amb més desig d'assaborir-la, gaudir-la, i entrant amb ella a la comunió trinitària per la porta de la nostra comunió en l'Evangeli.
Aquest és el camí, alimentar-nos de la paraula i digerir-la més i més. La memòria és una dimensió de la nostra fe que podríem anomenar deuterocanònica, en analogia amb la memòria d'Israel. Jesús ens deixa l'Eucaristia com a memòria quotidiana de l'Església que ens introdueix cada vegada més en la Pasqua.
El Papa Benet XVI ens diu: renovem en aquest sentit la consciència tan familiar per als pares de l'Església, que l'anunci de la paraula té com a contingut el regne de Déu, que és la persona mateixa de Jesús, l'autobasileia, l'autorealesa, com ho recorda suggestivament Orígenes. El Senyor ofereix la salvació als homes de qualsevol època. Tots ens adonem de la necessitat que la llum de Crist il·lumini tots els àmbits de la humanitat: la família, l'escola, la cultura, el treball, el temps lliure i els altres sectors de la vida social. No es tracta d'anunciar una paraula només de consol, sinó que interpel·la, crida la conversió, fa accessible el trobament amb ell, pel qual floreix una humanitat nova.
La misericòrdia de Déu es manifestarà visiblement en el plançó, el germen que farà visible el seu cor obert que han traspassat font de purificació per a tothom.
El mateix Jesús ens ho diu en la lectura de l'Evangeli: enmig de tanta por, cal posar la vista en el triomf del Fill de l'Home i en la manera com ho ha aconseguit. Cada temps té les seves dificultats i cada temps té les mateixes solucions. Diàleg amb Déu, que només el podem aconseguir si dialoguem entre nosaltres a partir del que ell ens ha dit i ens segueix dient en les Sagrades Escriptures. Que aquest diàleg acompanyi sempre les necessitats del nostre menjar, de la nostra beguda i de totes les nostres realitats.
Avui a l'Espai de l'Entrevista us parlem de l'exposició que mostra la tasca de la comunitat de Taizé als barris perifèrics de Dakar, al Senegal. Mònica Carrasco entrevista a la delegada de missions de l'Arquebisbat de Tarragona i la comissària d'aquesta exposició.
Acaba d'estrenar-se l'exposició fotogràfica Dakar 2015, Compromís i Esperança. És una manera de commemorar el 75è aniversari de la fundació de la comunitat Taizé. I volem saber una mica més d'aquesta exposició i d'aquesta tasca que fan a Dakar, al Senegal. Per això tenim amb nosaltres a l'Anna González, delegada de missions a l'Arquebisbat de Tarragona, i a la Mima Sant, pintora i comissària d'aquesta exposició. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
No és només, deia jo, aquesta exposició no és només un conjunt de fotografies, sinó que a través d'imatges ens voleu explicar la història d'un projecte que fa 20 anys que està en marxa, veritat?
Sí. Nosaltres, des de la Delegació Diocesana de Missions, per nosaltres aquesta tasca és meravellosa, perquè és una mica se veu d'aquests que en aquest moment no estan amb nosaltres, en un lloc puntual, com pot ser Tarragona o en tota l'arxidiòcesi, però som veu d'aquells, no? En aquest cas, nosaltres volem parlar i presentar la tasca del missioner, del Cristí Sabal Berenguer, que és monjo de TC, de la comunitat de TC.
És cambrilenc, a més.
Sí, de Reus, de Cambrils, que ell sempre ho diu, perquè sí. Parlem molt de Tarragona i diu, bueno, jo vaig néixer a Cambrils, sí. O sigui, que ho té com molt, molt seu. Clar, aquestes converses van començar en la Mima gairebé l'any passat, al desembre, no? Quan ells, la comunitat de TC, rebia el premi, el quart memorial que s'hi ha just a Barcelona, al Palau de la Generalitat. I llavors, aquest any, que ha sigut un any llarg de celebracions, perquè, com tu deies, Mònica, celebrem els 75 anys de la Fundació de la Comunitat de TC, però també hi ha cites importants com són els 100 anys del naixement del germà Roger, que va ser el fundador de la comunitat, no?
Exacte.
I també 10 anys de la seva mort, no? Que va ser una mica trista també, però vull dir, sobretot aquesta exposició, el que valorem és aquest compartir vida, no? Que és el que sempre parla Cristi. No?
A mi m'ho has pogut veure, no? Allà a Dakar, al Senegal, ens heu portat un trosset de la tasca que es fa allà, de com es viu el dia a dia allà en aquesta exposició. Què hi podem veure? Perquè és una exposició de fotografies, veritat?
És de fotografies, hi ha algun objecte, però bàsicament són fotografies, moltes d'elles fetes per en Cristi. També haig de dir que en Cristi és un gran artista, o sigui, és una persona molt i molt creativa, és un gran pedagog, té una pedagogia natural amb els joves i amb els infants, i a més és un bon fotògraf. I algunes també són fetes pels mateixos joves, que també són molt artistes. Kertesé de Dakar es treballa molt amb la creativitat i a través de la creativitat. En allà, bàsicament, és un treball entre els infants, dones i joves, que va començar 2 anys després d'arribar la petita fraternitat. Cada un d'ells es va especialitzar en una tasca i en Cristi va dir, bueno, jo quins són els meus dons, amb qui em vull adreçar, i va veure que era un barri, el barri de Grandlloff, amb molts infants pràcticament al carrer, els joves també, i dones, algunes amb moltes ferides, dones que fins i tot moltes d'elles no són senegaleses, que són dels països del voltant, de Guinea Conakry, de països amb conflictes bèl·lics i que s'havien refugiat a Dakar. Penseu que Dakar és un lloc de molta immigració.
Sí.
I aquest barri és un barri de molta immigració. Aleshores, en aquí ell va pensar de muntar aquesta tasca a Kertesé, és a dir, a casa seva, acollint a dones, joves i infants per ajudar-los amb el seu desenvolupament humà.
Uh-huh. Perquè hem de dir que la comunitat TZ està molt centrada en l'educació, no? Han posat en marxa escoles populars a la zona, a Dakar.
Jo no diria escoles, no són escoles, no, i el concepte no és el d'escola. El que han fet ells és obrir casa seva...
Per acollir.
I a dins de casa seva, el dia a dia en allà comença molt d'hora, amb la pregària del matí, que estan només els monjos, però després de l'esmorzar ja comencen a arribar les dones, i les dones el que fan, doncs, amb el pati de Kertesé, amb molta senzillesa, instal·lar les seves màquines de cosir i els seus estris i començar la seva tasca com un petit taller d'aprenentatge de costura. Després de dinar, al migdia, arriben els primers joves, que són joves i monitors alhora, animadors, diuen ells, per començar la tasca amb els més petits quan arriben a les 5. Per tant, són nanos que estan escolaritzats. Senegal, penseu que és un país que, si mireu la pàgina web del govern, diuen que tothom està escolaritzat. Això és, bueno, és molt qüestionable, perquè hi ha molt de nano, doncs, probablement no censat, però en principi sí, és un país que té una escolaritat pública, però amb moltes deficiències. Una escola pública pot tenir a l'aula de 80-90 criatures amb un sol mestre, i algunes amb edats barrejades, amb la qual les dificultats són moltes i les mancances també. Aleshores, en allà el que es fa és com un reforçament d'aquest ensenyament que ells reben a l'escola, i es fa a través dels joves. Una Akben vol dir i un pas més, i va ser les paraules que va començar en Cristi d'entrada, que volia dir tots, joves, infants, nosaltres mateixos, els germans, hem de fer sempre un pas més, un pas endavant, avançar una mica més. I després tenen una altra dita molt bonica, que és el Linganchang Coco. Suposo que si em sent un Wolof dirà que no ho he dit bé.
Bueno, perdonem.
És una mica complicat, que vol dir jo ensenyo el que sé. I això és molt bonic perquè Bueno, és una tradita d'allà que sempre és present, està escrita a la paret, i és que tots podem ensenyar alguna cosa al que tenim al costat. Uh-huh. Aleshores, aquest aprenentatge es fa entre ells. O sigui, els nanos jovenets de 15 anys ajuden els petitons, i els de 18 ajuden els de 15. És una cadena d'aprenentatge, l'un al costat de l'altre. Uh-huh. I això és d'un gran valor.
Sí. I que important és, no?, apropar-nos per veure aquesta realitat, que de vegades sembla que com que no ens toca de prop, no?, però la tasca que es fa allà és importantíssima també. A més, tenim l'oportunitat de veure aquesta exposició. Ens pot guiar la Mima Sant mateix, no? Pot ser la visita guiada.
Estic a la vostra disposició, de qui vulgui venir, i a més encantadíssima.
Doncs ja saben, al Centre de Tarraconense el seminari, em quedo sense temps, però us agraeixo moltíssim que m'hàgiu atès aquesta estoneta, que ens hàgiu apropat una mica més a aquesta realitat. Anna González, delegada de Missions de l'Arquebisbat, i la Mima Sant, que és comissària d'aquesta exposició, ja saben, al Centre Tarraconense, el seminari al Sant Pau, número 4, a Tarragona. Moltíssimes gràcies a les dues.
A vosaltres,
gràcies.
Mònica.
Gràcies.
I obrim el bloc informatiu explicant-vos a Càritas Catalunya, presentat per primera vegada la seva memòria social. Entre les dades que es presenten, destaquem que més de 500.000 de persones s'han beneficiat dels programes d'acció social de les diferents Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
L'evolució recent de les memòries de les diferents Càritas catalanes confirma que les necessitats socials de les capes més desafavorides de la població segueixen sent present aquests darrers anys. La pobresa, segons la memòria, a conseqüència de la crisi econòmica, és més profunda, més extensiva, més intensiva i més autòctona. Per això, els programes de benestar social per part de les administracions públiques cal que s'intensifiquin per ajudar les persones necessitades. En la presentació s'ha manifestat que des de l'inici de la crisi econòmica el nombre tan elevat de persones en atur és un problema gravíssim, una autèntica qüestió d'estat. I això demana una resposta adient, un pacte d'estat, un pacte dels partits polítics, de les patronals i dels sindicats per tractar de cercar una solució al problema de l'atur i de les retallades. L'any 2014, l'acció social de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya ha desenvolupat 9 programes en 1.488 llocs d'atenció a les persones, dels quals se n'han beneficiat més de 500.000. El total de la despesa anual destinada a aquests programes ha estat de 40 milions d'euros.
I també ens fem ressò d'una efemèride. Poblet ha celebrat el 75è aniversari de la restauració de la vida monàstica. L'any 1940 el monestir reprenia l'activitat després d'un parèntesi de 105 anys en què va romandre deshabitat, sotmès a l'abandonament i a l'espoli.
El monestir de Santa Maria de Poblet ha commemorat el dissabte 21 de novembre els 75 anys de la restauració monàstica amb una missa solemne presidida pel pare abat Josep Alegre i concelebrada per la comunitat cistercenca, una conferència sobre el tema Poblet, exemple de fe i civilització, a càrrec de l'historiador reusenc especialitzat en història medieval, el doctor Jordi Rius Jové, i la inauguració d'una exposició fotogràfica que es pot visitar a la sala dels CUPs.
I avui hem preparat un reportatge sobre el voluntariat, concretament el de Càritas. Ells són l'ànima, el cor i les mans d'aquesta entitat d'església, que és Càritas, i que tantes persones està ajudant a suportar situacions personals o familiars realment difícils.
Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar. Y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te los podía permitir.
Son paraules de l'aleshores cardenal Jorge Bergoglio, l'actual papa Francesc, dirigides als voluntaris de Cáritas. De voluntaris n'hi ha molts. Són moltes les institucions, entitats i ONGs que compten amb persones que lliuren el seu temps en favor dels